Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Jorge Albertini, advocat de la família de la nena violada brutalment ara fa un any a la sortida d'una discoteca d'Igualada, ha explicat a Cope Catalunya i Andorra que quan arribi el judici demanarà la pena màxima per l'acusat, que és xifrat en 15 anys de presó segons la legislació actual, és a dir, la llei del només sí, sí és sí, de la ministra Irene Montero, i sobre el que Albertini ha dit que és una autèntica vergonya aquesta llei. L'advocat ens ha explicat també que la noia violada es recupera molt lentament del gravíssim atac que va sofrir i que li ha deixat importants seqüeles. Albertini també ha lamentat el nivell de violència que hi ha a Catalunya i que considera insostenible, tal com li ha explicat a la Yolanda Canales.
L'advocat ens ha explicat que la noia passa com pot aquesta situació. Poc a poc millora, està intentant recuperar la seva vida, però ningú, diu, s'acaba de recuperar del tot d'una agressió tan brutal. I una cosa així és difícil que es pugui esborrar.
Ha sido una de las agresiones sexuales más brutales de la historia de España. Y esas secuelas serán permanentes. No se borrarán, pero sí se pueden tratar. Y en la medida de lo posible, gracias al apoyo de su familia, pues está sobrellevando el tema poco a poco.
Un any després d'aquesta brutal agressió encara no hi ha una data pel judici, però Albertini diu que ja no hi ha res a investigar, que tot està molt ben lligat i que hi ha moltes evidències que apunten a l'acusat. Ha anunciat que demanarà la pena màxima, 15 anys de presó, el màxim que permet la llei per un delicte d'agressió sexual amb agreujant, als quals s'ha de sumar una altra de temptativa d'homicidi, que podria ser 9 anys i 6 mesos de presó més. Precisament, l'advocat ha estat molt crític amb la coneguda com a llei del només sí és sí, que considera un retrocés, una absurditat i una broma de mal gust. I és que en cas d'agressió sexual, amb l'agreujant de maltractament, amb la llei anterior la forquilla anava dels 12 als 15 anys a presó. Amb la llei actual, el mínim es rebaixa a 7 anys.
Si ese agresor sexual, si ese individuo, si ese psicópata patológico se conforma con la pena, podrían condenarle tranquilamente a 7 años. Antes, el suelo, la base, era 12 años. Entonces, lógicamente, estamos ante un retroceso. ¿Dónde está el verdadero respaldo, respeto y protección hacia las víctimas?
Albertini també ha dit que mai com fins ara s'havia vist aquest nivell de violència a Catalunya, que atribueix a la laxitud legal d'una banda, però també a les actituds de determinats polítics que, com a mínim, prefereixen mirar cap a un altre costat.
¿Cuándo ha mantenido ese nivel de violencia? Creo que estamos ciegos o no, ellos no quieren ver la evidencia.
Fins i tot Albertini diu que en alguns àmbits de les administracions s'està incentivant la criminalitat, l'ocupació il·legal, per exemple, i això, afegeix, repercuteix també en la societat.
Gràcies, Yolanda. I sobre la violència insostenible que viu Catalunya, n'hem tingut mostres aquest mateix cap de setmana, sobretot a la ciutat de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra continuen buscant hores d'ara l'autor de l'apunyalament mortal d'un jove a la sortida d'una discoteca del Paral·lel. A la mateixa zona, un altre noi també va ser apunyalat i va quedar ingressat en estat greu a l'Hospital Clínic. Les patronals de les discoteques demanen a l'Ajuntament més presència policial als carrers i els sindicats dels vigilants de seguretat reclamen patrulles mixtes amb la urbana per aturar aquesta espiral de violència nocturna a la capital catalana. És així, Sergi Tor.
I una proposta preventiva que sol ha rebut el menyspreatiu silenci per part de l'Ajuntament de Barcelona i la Conselleria d'Interior. Tot i la gravetat de la situació nocturna a la ciutat, que registra 2 morts en l'interval d'un mes i diversos ferits. I quina és la solució plantejada? Patrulles mixtes entre vigilants i policia a diverses estacions de metro properes a les zones de festa, com serien Paral·lel, Marina o Vila Olímpica, per fer un control policial. Sergio Sánchez, assessor del sindicat majoritari de vigilants ADN Sindical, explica a Cope Catalunya l'objectiu dels controls a les estacions de metro.
Podríamos sacar de las estaciones, de la calle, muchas armas. Se ha demostrado que todos estos chavales están cogiendo transportes públicos. Entonces, lo que tendríamos que hacer, no a las 6 de la mañana, a las 10 de la noche, 7 de la tarde, hacer operativas conjuntamente, porque los vigilantes saben más o menos el perfil de quién son siempre las que la están liando.
Però aquesta proposta, avalada per altres sindicats de Mossos, ha rebut el silenci de les administracions. Sánchez confirma que ni tan sols els han respost.
Los que gobiernan no dicen nada, no se fían de la... No tienen fe en la seguridad privada. No sabemos por qué. El Departamento de la Alcaldesa o el Departamento Interior, pues vemos que nosotros les hemos enviado emails, les hemos enviado cartas de reunión avisándoles para que hagan operativas, pues una colgada de teléfono, no nos dicen nada.
La víctima del paral·lel de sols 19 anys es va veure envoltada per una baralla i va rebre la ganivetada mortal. A la mateixa zona, un segon ferit a la mateixa nit, també amb arma blanca. Els Mossos investiguen si és el mateix agressor. Hi ha un sospitós ja identificat, però encara en cerca i captura.
Per cert, que el regidor de Junts per Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí Galbis, ha denunciat que durant una festa de Halloween al recinte Gran Via de la Fira de Barcelona, uns delinqüents van fer servir un gas pebre per sembrar el caos i robar mòbils i carteres als assistents. Sortir de nit, diu Martí Galbis, s'ha convertit en un esport de risc i amb l'agreujant que, segons a quines hores, trobar un taxi és una autèntica aventura. Hi ha menys taxis a les nits, als taxistes no els hi agrada treballar a les nits a la ciutat de Barcelona, no compensa el que han de guanyar amb els riscos que han d'assumir. Amb alguns taxistes n'ha parlat d'aquesta qüestió el Guillem Campàs.
Doncs sí, Carlos, hem parlat amb alguns taxistes de la ciutat que ens han explicat que prefereixen treballar en jornada de dia que no pas les nits, especialment els caps de setmana. La possibilitat dels autònoms d'escollir l'horari laboral fa que decideixin evitar les nits per estalviar-se certs problemes que cada vegada són més presents al llarg de les matinades a la ciutat.
No, el comportamiento del gamberrismo que la mayoría de personas y de turismo que tenemos es conflictivo. Sobre todo porque respectaban bebidos y, bueno, son poco respetuosos y es complicado trabajar la noche.
El comportament dels clients que poden pujar als taxis és molest i moltes vegades perillós. A la sortida de les discoteques, el jovent surt begut i l'ambient que respira és preocupant per la quantitat d'agressions i furts que es produeixen.
Los taxistas no es que quieran, no quiera coger a la gente. Lo que pasa es que la gente sabe cómo es el comportamiento de ellos, que no tienen una forma educada de comportarse.
El més perillós és la quantitat de persones que van armades als carrers de la ciutat i que volten a la nit. La xifra d'agressions amb arma blanca ha crescut notòriament els darrers mesos.
Y me ha costado mucho a mí, incluso muchas veces hasta bajarles de un taxi de personas. Porque a ver, aparte de que van, son agresivos, van armados. Y eso es lo que nosotros nos da la opción de coger y rechazar esas personas.
La delicada situació d'inseguretat que es viu a Barcelona, sobretot les nits del cap de setmana, provoca que els carrers es buidin de taxis que prefereixen estar segurs abans que tenir més ingressos.
I t'explico també que els Mossos d'Esquadra investiguen el robatori de documents històrics al Real Monestir de Santa Maria de Poblet a la Conca de Barberà, a les comarques de Tarragona. Ho han confirmat aquest matí fonts policials a l'Agència Catalana de Notícies. Segons aquestes mateixes fonts, el robatori en força hauria passat aquest cap de setmana i a hores d'ara els treballadors de l'arxiu de la comunitat monàstica estan avaluant el material robat per denunciar els fets. La Unitat Central de Patrimoni Històric es farà càrrec de la investigació un cop es determini el valor de la documentació històrica que ha estat robada, com dèiem, al monestir de Santa Maria de Poblet, a les comarques de Tarragona, a la Conca de Barberà, concretament. Anem d'aquí uns minuts, molt pocs, a Lleida i també a Badalona, amb dos fets violents més d'aquest cap de setmana. Ara, però, és moment d'obrir l'àrea de serveis. Ho fem com cada dia amb la previsió del temps. Ens apropa el Moisès Camunyes. Bona tarda, Moisès.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a Catalunya intervals ennuvolats al cel, sobretot més abundants. Aquests intervals per l'oest i a darreres hores i al Pirineu Occidental durant aquesta tarda no es descarten precipitacions que també podrien arribar a altres zones de l'interior i no es descarta que puguin arribar també al litoral sud. Si parlem de les temperatures, avui no presenten gaires canvis, amb descensos al Pirineu, amb màximes en general de 25 graus avui a Girona i a Lleida. La màxima també serà de 25 graus a Tarragona i serà la màxima de 24 a Barcelona. I si en referim al vent, serà del sud i del sud-est i no es descarten alguns intervals moderats. Si parlem de la jornada de demà dimarts, esperem intervals ennuvolats també al cel, més abundants al matí amb precipitacions al Pirineu, on a la tarda no es descarten alguns ruixats dispersos i ocasionals amb unes temperatures que baixaran, amb màximes que es quedaran als 24 graus a Lleida i a Tarragona, als 23 a Girona i als 22 a Barcelona. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Ha estat un matí molt tranquil a la xarxa viària. Sapiguem que a les d'ara encara se circula amb força normalitat. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
És el Servei Català de Trànsit, el matí tranquil. Es nota que hi ha moltes persones a pont i això ha fet que no hi hagi pràcticament retencions. Mencionem la ronda del litoral, que és on hi ha hagut una mica de mobilitat. Per exemple, hi ha 3 quilòmetres l'accedir al Nord de la Trinitat per la ronda del litoral. En aquesta mateixa ronda del litoral tenim aturades per la zona del Montjuïc, aproximadament. A la resta de dies, de moment, se circula sense incidències, demanar-lo cautela, sobretot en els viatges curts, que són on a vegades es produeixen els accidents més greus. Això és tot. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Dos quarts de tres, anem fins Lleida. Els veïns de l'Horta, la capital del Segrià, alerten d'un nou repunt dels robatoris a tota la zona. Demanen més seguretat per acabar amb la sensació d'inseguretat i impotència que pateixen. T'ho explica el Ricard Álvarez.
En un radi de 500 metres, els lladres van entrar a les matinades de divendres i dissabte a 6 cases on no hi eren els veïns. El modus operandi és similar. A l'arribar a un habitatge, llançaven una pedra, un vidre, i si no hi havia resposta, entraven desvalissant l'habitatge. L'alarma ha provocat que aquesta matinada 20 veïns de la partida, distribuïts en 3 torns de 2 hores, hagin circulat pels camins amb un objectiu, allunyar els lladres pel moviment als camins. La figura dels sometents no agrada a la policia i el president de l'Associació de la Partida de Marimunt, Pau Macarulla, explica a COPE Catalunya i Andorra que només fan tasques de vigilància nocturna.
Una passada pels camins, perquè anàvem amb els mòbils, fer veure que la gent se mou pel camí, perquè no podem fer gran cosa més. Això ja és... I si hagués hagut un cas que haguéssim trobat alguna persona que no m'hagués convençut, doncs haguéssim tocat al 112 o a la Guàrdia Urbana de Lleida i ja està.
Aquesta matinada també hi ha hagut patrullatges de Mossos i policia local i si es manté els veïns es quedaran a casa. L'inquietud és màxima perquè un 60% dels veïns supera els 55 anys i el 20% els 70 anys. I a més hi ha diverses vídues que viuen soles. Els robatoris a l'extraradi de Lleida, en concret a l'Horta, han augmentat amb certa regularitat els darrers mesos i els veïns reclamen més policia. L'Ajuntament de Lleida té previst substituir les 19 càmeres repartides per tota l'Horta amb lectors de matrícula, per altres amb una major precisió.
També a Lleida, la Guàrdia Civil ha detingut 2 persones que, a través d'una societat situada a la capital del Segrià que ells administraven, haurien facilitat l'entrada i l'estada irregular de ciutadans de nacionalitat colombiana, als quals haurien explotat i els tindrien vivint en condicions infrahumanes. Els arrestats són un home de nacionalitat espanyola i una dona colombiana, als quals, segons la investigació, haurien promès a diversos treballadors que havien portat des de Colòmbia que els ajudaria a regularitzar la seva situació, donar-los d'alta a la Seguretat Social, la possibilitat de repatriar les seves famílies i un sou de més de 1.000 euros al mes. Tot això era completament fals. I a Badalona, els veïns del barri de Remei han de suportar un nou episodi, o han suportat un nou episodi d'incendis provocats. El balanç d'aquest cap de setmana és de 8 vehicles cremats i 12 contenidors destrossats. Ho ha denunciat en un vídeo a les xarxes l'exalcalde popular Xavier García Albiol, amb qui ha parlat la Yolanda Canales.
Xavier García Albiol diu que els delictes amb violència s'han incrementat a Badalona un 20%. De fet, és la quarta ciutat d'Espanya on més han crescut aquest tipus de delictes, segons dades del Ministeri de l'Interior. Una situació, diu García Albiol, que no es dona a altres ciutats al voltant, com a Santa Coloma de Gramenet. Per tant, diu, alguna cosa s'està fent molt malament des de l'Ajuntament. L'últim exemple d'aquesta inseguretat l'hem vist aquest cap de setmana, quan han cremat 17 contenidors i 8 vehicles als voltants del carrer de Font i Escolar i de la plaça del Gas. Però aquest tipus de situacions, diu el dirigent popular, es repeteixen molt sovint i arreu de la ciutat, tot i que aquesta setmana s'han batut rècords. I com s'ha arribat fins aquí? García Albiol ha recordat que l'actual govern municipal va suprimir la unitat Omega de la Guàrdia Urbana, que precisament ell va crear quan era alcalde, o els agents cívics. I sense anar més lluny, aquest passat dissabte només hi havia un cotxe patrulla de la policia local per a recórrer la ciutat.
El sindicat de la Guàrdia Urbana estava denunciant que ese sábado por la tarde solo había un coche patrulla de la Guàrdia Urbana circulando por la ciudad, ¿no? Cuando los delincuentes saben que la Guardia Urbana, que no hay policía por la ciudad o que la presencia es mínima, pues aprovecha para actuar con total impunidad. Y es lo que está ocurriendo en Badalona.
García Albiol diu que els veïns estan indignats, especialment els de l'edifici afectat per les flames, d'una banda per la falta de neteja, perquè hi havia escombraries fora dels contenidors, però de l'altra perquè ja havien advertit que aquests contenidors estaven massa a prop de l'edifici.
Anem ara a les comarques de Tarragona, la capital. S'està ultimant detalls del simulacre massiu d'accident químic que es farà dimecres a la tarda, concretament a 6:45. Mai abans, a 5 municipis del polígon sud de Tarragona, s'havia posat a prova un confinament de 65.000 persones amb sirenes i alertes també als telèfons mòbils. Un sistema d'alertes que mai s'ha fet servir i que s'estrenarà en aquest simulacre de químic de dimecres, del que en té més detalls el Jorge Barti.
Així és, Carlos. La prova simularà una fuita de clor en una empresa del polígon petroquímic sud en un radi de base a 3 quilòmetres. L'exercici afectarà 65.000 persones als municipis de Tarragona, La Canonja, Vilaseca, Salou i Reus i serà el més gran fet mai a Catalunya. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha demanat a la ciutadania que es confini en el simulacre previst pel 2 de novembre.
No evacuar, confinar. perquè evacuar és perillós i justament és el que no s'ha de fer. Allà on posem en risc és si fugim, si ens evacuem, si marxem, si sortim de casa, si sortim de la feina, si sortim del centre comercial en el que estem, si sortim de la botiga, és aquest el risc. Cal confinar-se i aquest és el missatge sobretot que volem traslladar avui.
El conseller d'Interior també ha destacat que per primera vegada els ciutadans rebran un missatge de telefonia que emetrà un senyal soroll per alertar-los a l'incident. Per la seva banda, el delegat de Govern a Tarragona, Àngel Gifré, ha posat en valor que s'hagi recuperat el Plaseqta.
Un dels fets que es va produir important arran de l'accident va ser que la direcció o la responsabilitat del Plaseqta fos que es depengués concretament del territori. Per nosaltres és molt important aquest fet. De fet, estava centralitzada la presa de decisions respecte als accidents químics, estava centralitzada a Barcelona. Per nosaltres, com a territori, és molt important que estigui aquí, perquè la proximitat és el que ens fa prendre, en aquest cas, les decisions més correctes en cas de que hi hagi algun tipus d'afectació en aquest polígon industrial.
D'aquesta manera, l'any 2023 s'ha confirmat que es farà un altre simulacre per continuar reforçant el pla i per garantir la màxima seguretat dels veïns.
Queden poques hores pel simulacre de confinament químic del Plaseqta i els veïns de les zones de Tarragona, on es desenvoluparà la prova, ja estan preparats per saber que quan són les alarmes, dimecres a les 6:30, doncs alguna de les coses que s'han de fer i que hauran de fer. Ens preguntem si tothom sap precisament què s'ha de fer. I per això volem parlar amb la Loli Gutiérrez, que és la presidenta de l'Associació de Veïns del barri de Bonavista. Loli, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y gracias por estar con nosotros. A ver, los vecinos tenéis ya muy claro el protocolo que se ha de seguir el miércoles con ese simulacro, ¿o hay muchas dudas? Cuéntanos.
Bueno, tenemos que decir que hay muchísimas dudas. A ver, lo primero que tenemos que empezar diciendo, el simulacro llega muy tarde a la provincia de Tarragona. Lo primero es porque todo estaba ubicado en Barcelona, y se ha tenido que trabajar muchísimo, con muchas reuniones y con mucho hacer entender de que esto, el Plaseqta con Q, tendría que estar aquí en Tarragona, no en Barcelona. De Barcelona pasó lo que pasó y ahora aquí lo tenemos, pero para el día 2 que vamos a hacer este simulacro, la gente no está preparada. Y hay que hacerlo porque vivimos con estas fábricas. La última vez que nos pasó fue en Tedesa. Y en una conversación que a mí me dijeron, Loli, sí, pero ya no se ha hecho nada más, cierto. Desde que pasó el accidente hace 8 años de Tedesa, no se ha hecho un seguimiento de estos simulacros. Y hay que hacerlo.
Entiendo, Loli, que Ayuntamiento, por ejemplo, y Servicios de Emergencia, en fin, podrían haber hecho mucho más en cuanto a explicaciones a los vecinos de los barrios afectados por el simulacro de este miércoles. Hay poca información.
Exactamente. A ver, lo que no tenemos, no estamos preparados. A ver, no podemos vencer a un miedo cuando volviera a ocurrir, decimos, ¿eh? Uh-huh. Por hecho, lo damos que ojalá nunca más vuelva esto, pero no estamos preparados. No estamos preparados ni físicamente ni de ninguna manera. Yeah. ¿Me entiendes? ¿Qué actuar? ¿Qué tenemos que hacer? Se rompe una ventana. Nos tenemos que ir a otra habitación que no esté rota la ventana. Hay humo. ¿Qué tenemos que hacer en caso de que haya humo o haya gas? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Hay explosión? ¿Qué tenemos que hacer? Se han hecho varias reuniones y la gente no ha participado, no ha querido participar. La gente, no sé lo que le pasa, están como enfadados, ¿no?
Yeah.
Y que es verdad que tenemos las fábricas delante, y que gracias a ellas muchísima gente del barrio vive gracias a ellas, muchísimas. Entonces, lo que yo no entiendo cómo se ha hecho tarde y que no estemos preparados. Son unos simulacros que se deberían de hacer mucho más durante el año, y no tanto nosotros los ciudadanos, sino también en los colegios, en el mercado. Nosotros en Bonavista tenemos un mercado que visita mucha gente. No se ha hecho un simulacro tampoco en el mercado.
De todas maneras, Loli, tú me comentabas ahora que mucha gente tampoco se ha involucrado en el tema de conocer qué se va a hacer durante este simulacro. Eso también, eso no está bien, o sea, si las autoridades...
No está bien, pero ¿por qué no está bien? Yo te voy a contestar por qué no está bien. Porque desde el ayuntamiento no ha sido lo suficientemente esta capacidad capacitado como para que la gente se involucre en este tema.
Yeah.
Falta de todo. O sea, falta, repito, de todo. Entonces, creo que desde el ayuntamiento debería haber hecho más de lo que está haciendo, de otra manera que a la gente tú le dijeras,
en lugar de poner comunicados en bares, por la calle, o sea, quizá hacer reuniones informativas, explicar más a la gente, motivarles, convencerles de que es importante estos simulacros y que participen, que se involucren, ¿no?
Exactamente. Yo creo que desde el ayuntamiento lo que tenían que haber dicho es esto: involucrar a la gente que participe a hacer esto.
Yeah.
En de alguna manera captarlos para que lo hicieran, para que fueran partícipes, para que puedan vencer a este miedo si llega a producirse y este temor que tienen que hacer en caso de...
Claro. Bueno, pues estaremos muy atentos a lo que sucede el miércoles a partir de las 6:30 de la tarde en este simulacro de un posible accidente químico en las comarcas de Tarragona, en la zona de Tarragona, en este polígono petroquímico. Hemos hablado con Loli Gutiérrez, nos ha explicado, se ha lamentado, se ha quejado de la poca información que han tenido los vecinos, de la poca implicación de los vecinos. Esperemos que todo salga bien y que evidentemente que de ahora en adelante pues haya más buena armonía entre las instituciones y las asociaciones vecinales, porque el tema de la seguridad en la petroquímica es muy importante. Loli Gutiérrez, muchísimas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes. Adiós.
Gràcies, Loli, de Xem Tarragona. T'explico d'altres qüestions, com per exemple que si els bancs tornen a Catalunya, el degoteig d'empreses que faran el mateix no es farà esperar, ho ha dit Josep Soler, director general de l'Institut d'Estudis Financers del programa Converses de COPE Catalunya i Andorra, on també ha alertat que Barcelona no ha aturat el turisme en general, però sí el turisme de qualitat. Iria Salcedo.
Josep Soler considera que fa 5 anys les entitats financeres tenien raons de pes per abandonar Catalunya, ja que podien quedar fora del paraigua protector del Banc Central Europeu. Ara, en canvi, assegura que el risc que implicaria pels bancs tornar a Catalunya és inexistent.
El risc que en aquests moments implicaria tornar a posar el domicili social a Catalunya, atès que jo avaluo el risc d'independència i, per tant, de marxar, No és que el risc sigui el d'independència. El risc és que a través de la independència marxis del Banc Central Europeu. I jo crec que aquest risc és zero i, per tant, podrien tornar perfectament.
D'una altra banda, Josep Soler ha demanat a les administracions que promoguin el turisme de qualitat, aquell que deixa més diners a la ciutat. El director de l'Institut d'Estudis Financers també ha posat en relleu el valor del turisme local i la importància de donar suport a aquesta font de recursos.
Ho han fet gent local, que ha omplert tots els Pirineus i tots els turismes rurals, perquè encara hi ha una bossa d'estalvi important. I, per tant, això que deien que el turisme s'acabaria el 30 de setembre, perquè ja no quedaria... No és veritat. I, per tant, hauríem de recolzar aquesta importantíssima font de recursos, que és que el turisme continua anant bé.
Sobre la crisi inflacionària, Soler ha advertit que la inflació ha de baixar al 2 o al 3% el 2023 i que seria insostenible aguantar més d'un any amb les xifres actuals.
I escoltem ara les queixes de famílies de nens amb autisme. Reclamen més recursos i, sobretot, més acompanyament. Tot i que Educació ha augmentat un 15% les hores dels cuidadors o vetlladors, coincideixen amb dir amb les famílies, el Departament d'Educació i les Famílies, que cal introduir millores en aquest servei.
Amb el nou contracte d'educació es destinaran 54.000 hores de vetllador a alumnes amb necessitats específiques, el que suposa 100.000 hores més que el curs passat. Tot i l'increment d'hores, l'Esther Silva i l'Emili Navarro, pares d'alumnes amb autisme, parlen de les mancances del sistema educatiu.
El nen amb necessitats educatives especials es considera que és un tema o és una responsabilitat exclusiva del vetllador, que no és el cas. Ha de ser responsabilitat de tota la comunitat educativa.
Està clar que hi ha manca de recursos i que s'han d'optimitzar al màxim, però en falta. Jo no puc dir que no falta. Sí, hi ha nens que no estan ben atesos a l'escola ordinària. Hi ha bona voluntat, sí, hi ha iniciatives, sí, però és absolutament insuficient.
Per la seva part, l'associació Aprenem Autisme alerta que més hores de vetlladors no és sinònim d'inclusió i exigeix més plans individuals per cada centre al Departament d'Educació. Així ho ha explicat la directora d'Aprenem Autisme, Sílvia Cordó, en unes declaracions a la CN.
També hi ha moltes famílies que estan patint la falta de recursos a la inclusió, no? És a dir, que per exemple, s'estan trobant amb que no tenen plans individuals, és a dir, no saben què s'està treballant amb el seu fill, o els plans individuals que existeixen són generalistes, amb la qual cosa no veuen exactament què és en concret el que el seu fill necessita ni els suports que té assignats.
Una altra de les reclamacions que es fa des d'Aprenem Autisme és que la inclusió vagi més enllà de l'horari lectiu i s'atengui correctament els alumnes amb necessitats específiques a l'espai migdia i a les activitats extraescolars, una carència que Educació ha reconegut que existeix.
3:15, fem una pausa per la publicitat i després tornem amb més notícies.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Baby Pat y Sweet Pat, los productos para microondas de patatas y jolusas se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat y Sweet Pat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De patatas y jolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniazos!
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Date un capricho, cambia de armario y llévate tus favoritos con los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 6 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer, infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis. O solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así, si alguien intenta entrar, lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real, avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Aquí viene Paco en la modalidad. Estas setas son un manjar porque las he cogido yo mismo. Atención, se come la primera, comienza el picorcito. Primera roncha, hinchazón de lengua. ¡Llegó la intoxicación!
En este momento, ¿qué seguro de salud elegirías? Elige Mapfre, la aseguradora de más confianza en España, también en salud. Con más de 3.000 oficinas cerca de ti. Mapfre.
Hoy lunes, escucha en la tarde, juntos, creando oportunidades. Un tiempo para dar voz a los protagonistas de los programas sociales de BBVA. Esos millones de personas anónimas que están aprovechando las iniciativas sociales de BBVA para construir un futuro mejor. Hoy lunes en la tarde, juntos, creando oportunidades, con BBVA.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Lluny de desanimar-nos, l'augment del sensellarisme ens impulsa a treballar tant o més que el primer dia. Des dels inicis defensem que tothom té dret a una llar i cada vegada són més les persones, col·lectius i administracions que constaten aquest problema. L'augment dels preus del lloguer ha situat la dificultat d'accedir a un habitatge assequible com un problema comú que no només afecta les persones més vulnerables, sinó que impacta bona part de la ciutadania. En aquest sentit, la frontera entre els que no tenen una llar i els que la tenen cada cop és més permeable. D'altra banda, ens preocupa que les persones que dormen al carrer siguin cada vegada més i més joves. El jovent és víctima d'una societat que té el deure de protegir-los, però que només els ha mostrat un món on tot era possible.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I saludem ara el senyor Josep Anton Planell, que és el rector de la UOC, de la Universitat Oberta de Catalunya. Senyor Planell, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
I aviam, en primer lloc, felicitar-lo a vostè i a la seva institució per aquesta universitat virtual que tenen en marxa, que és la UOC, i que una universitat que continua apostant, sobretot, per la recerca i la investigació. Ja tenen enllestit, ja està a punt, ja està inaugurat, un nou centre, nou de trinca, al districte 22 @. En quins àmbits de treball se centrarà aquest nou centre, senyor Planell?
Bé, doncs és un hub de laboratoris d'aquelles qüestions que aposta la nostra universitat en l'àmbit de recerca, que és els àmbits de recerca relacionats entre les tecnologies de la informació i la computació, el que coneixem com les TIC, sí, i les ciències humanes i socials. És a dir, totes les interaccions que hi hagi, que nosaltres abordem entre la tecnologia i ciències humanes i socials, que van des de salut, educació, temes socials, etc. No?
Clar. M'imagino que ara amb aquest nou centre la capacitat de recerca s'incrementa i molt, perquè ara mateix quants grups de recerca i quants investigadors disposa la UOC?
Doncs en aquests moments tenim uns 500, si no recordo malament, la xifra la tinc per aquí, sí, la xifra són 577 persones dedicades a la recerca i la innovació, uh-huh, i 51 grups de recerca.
Uh-huh. Molt bé, i ara amb la concentració en un sol edifici de professors i investigadors, doncs jo crec que també es dona un pas endavant molt important a l'hora d'intercanviar informació, experiències, resultats, perquè abans tot estava a Castelldefels, ara tot unificat amb aquest centre que hi ha el 22 arroba, no?
Exacte, el que hem fet, gràcies a un acord entre la Conselleria d'Universitats i l'Ajuntament, és poder disposar de tot un espai a 22 arroba, al campus de 22 arroba, uh-huh, amb la qual allà concentrarem tota l'acadèmia i gran part del personal de gestió de la universitat, i el fet de tenir tota l'acadèmia concentrada en aquest espai permetrà la interacció entre els propis acadèmics i aquells acadèmics que es dediquen bàsicament a la recerca, perquè també tenim investigadors, postdocs, doctorants i, uh-huh, i també investigadors que es dediquen exclusivament a la recerca. I, per tant, el fet de tenir-los tots junts en un mateix campus, clar, permetrà allò que busquem, que és la interdisciplinaritat en els àmbits de recerca. Uh-huh. No? Per tant, aquest creuament que li deia abans entre ciències socials i tecnologia, doncs és el paradigma d'allò que busquem. Clar.
La inauguració d'aquest centre, d'aquest nou centre, és també, tinc entès, un bon colofó als 25 anys de la Universitat Oberta de Catalunya. Ja sou tot un referent, senyor Planell, no?, al món de l'educació virtual, de la Universitat Virtual.
Doncs jo diria que sí, perquè som la primera universitat que es crea al món totalment online, que aposta exclusivament per internet. Hi havia altres universitats a distància que evidentment s'han mogut cap a l'online, però nosaltres vam néixer digitals, vam néixer a internet fa ara 27 anys. Clar. I evidentment, degut a la pandèmia, no havíem pogut celebrar, però aquesta ha sigut una ocasió, doncs, perquè jo sempre deia que estàvem l'any 25+2, uh-huh, però ha sigut el tancament d'aquests 25 anys. Clar. I efectivament, com diu vostè, doncs, l'experiència que tenim doncs fa que actualment siguem un referent, sobretot per part de governs i universitats de tot Llatinoamèrica que ens venen a buscar doncs, per fer aquest procés de digital, el que en diem de transformació digital de l'educació superior. Mm.
Parlava vostè fa un breu momentet del tema de la pandèmia que havia doncs, bueno, ajornat els 25 anys de la UOC. Una pandèmia que els hi ha anat bé, vostès, el tema de la pandèmia, aquests dos anys en què tothom ha quedat més o menys tancat a casa, i això també ha afectat a la presencialitat a les universitats. Durant aquests dos anys s'ha incrementat el nombre d'alumnes a la UOC?
Aviam, la pandèmia jo diria que no ha anat bé a ningú, i a nosaltres jo tampoc volia dir que ens ha anat bé perquè ens ha causat també moltes distorsions. Hi han coses que la pandèmia ha canviat i que són per que ja no tornaran a ser com abans, no? Però un cop dit això, sí és cert que com diu l'ex vicepresident de l'MIT, el Sanjay Sharma, el segle XXI comença el 2021, en què es veu clarament que en el tema de l'educació superior la tecnologia està aquí i la seva entrada és irreversible. Això què va fer? Va fer doncs, que durant un semestre de l'època de pandèmia, el 2020, efectivament la nostra matrícula va augmentar. Però quan s'ha tornat a la normalitat, doncs tot ha tornat a la normalitat. I per tant, pensi una cosa, pensi que el nostre estudiant no és l'estudiant de 18 anys que va a la universitat. El nostre estudiant de mitjana té entre 25 i 45 anys. Per tant, diguem-ne, que això va afectar molt fortament les universitats presencials. Però l'estudiant, per dir-ho així, l'estudiant jove, l'estudiant que va per primera cop a la universitat, aquest, quan ha tingut ocasió de tornar a la presencialitat, hi ha tornat.
Ja m'acaba de contestar la última pregunta que li volia fer, el perfil de l'alumne que té la UOC, però bé, ja m'ho acaba de dibuixar vostè mateix. Doncs, Josep Anton Planell, rector de la UOC, Universitat Oberta de Catalunya, gràcies per estar aquí migdia a la cadena COPE Catalunya i Andorra. Enhorabona per els 25, ara ja 27 anys, i moltíssima sort. Endavant, eh?
Molt bé, doncs moltes gràcies. Bon dia.
De la Universitat dels Esports, amb el Joan Mallor. I Joan, bona tarda.
Què tal, Carlos? Bona tarda.
Aviam, d'aquí 10 minutets, Esports Cope. Escolta, els del Girona, exultants ahir al camp del Real Madrid, eh? 1-1,
sí,
eh? Partidàs sí. Dels de Mitchell.
Molt bon partit i bon resultat pel Girona, i d'això parlarem molt a l'Esports Cope, que comencem d'aquí uns minuts, d'aquest empat a 1 del Girona al Santiago Bernabéu, amb un gran partit dels de Mitchell, que van jugar molt bé. Ho comentarem amb un mite del Girona com Eloi Amagat. La temporada 18-19, en l'última presència del Girona primera, el Girona ja va guanyar el Santiago Bernabéu i ahir va treure un empat, així que se li dona bé l'estadi de Chamartín al Girona. Aquest empat fa que el Barça acabi la jornada a un punt només del Real Madrid, després de la victòria agònica al camp del València, 0-1 amb gol al final de Lewandowski. El Barça, que ja està a Pilsen, a la República Txeca, per jugar demà allà partit de Champions. És el partit que tanca la fase de grups davant del Victoria Pilsen, malauradament ja sense res en joc, perquè el Barça jugarà a l'Europa League, com tothom sap, i el Victoria Pilsen tanca el grup amb 0 punts. Lewandowski, l'autor del gol del Barça a València, s'ha quedat a Barcelona, informat a un club que té unes molèsties a l'esquena, però Xavi li dona descans, perquè l'important pel Barça d'aquí a l'aturada abans del Mundial són els dos partits de Lliga que queden.
Exactament. A l'Espanyol, alguna notícia després de l'empat a Mallorca o què?
Sí, parlarem també d'aquest empat a Mallorca, que no és un bon resultat per l'Espanyol, perquè el manté a un sol punt de la zona d'ascens. El calendari que li queda a l'Espanyol d'aquí a l'aturada del Mundial no és bo. Ha de visitar l'Atlètic de Madrid al Metropolitano i rebre el Villarreal a l'estadi de Cornellà del Prat. Ho comentarem amb el Quique Iglesias i el Javier de Aro. Parlarem també de futbol femení, perquè és notícia que el Barça ha guanyat, però només d'un gol de diferència, en la jornada de Lliga d'aquest cap de setmana, 2-1 al Llevant, i la selecció espanyola s'ha proclamat campiona del món sots 17. I al marge del futbol, en bàsquet, estarem amb la ressaca de la jornada de la Lliga CB. El Barça va guanyar la pista del València 80-92. Van guanyar també Joventut i Girona, i va perdre el Manresa.
Molt bé, us escoltem 3 de la tarda i 5 minuts. Gràcies, Joan.
Fins ara, Carlos.
Hombre, la sintonia de la linterna COPE Catalunya i Andorra. Tampoc fa por la Montse Rodríguez ni la linterna,
tampoc,
eh?
Tampoc.
Això està bé, això està bé. Escolta una cosa, què passa amb això de la tarifa de l'últim recurs? Hi ha problemes?
Sí, perquè, mira, la Comissió de Mercats i de la Competència ha obert un expedient informatiu a totes les comercialitzadores que estan oferint aquesta tarifa TUR, que és la tarifa d'últim recurs, que és la més econòmica que hi ha ara al mercat. I ho fan després de que hi ha molts consumidors que hagin denunciat que s'estan trobant amb dificultats per poder canviar de tarifa. Ja sabem que avui en dia tothom està mirant els rebuts per saber què podem fer per pagar menys. Doncs avui ens ho explicaran des de Facua, perquè estan portant molts casos sobre aquest tema.
Molt bé. Aviam, la Covid, que no ens deixa, ha marxat la pandèmia, però encara hi ha la ressaca i això de la Covid, l'impacte emocional. Aviam, què és això?
Efectivament, mira, l'impacte emocional causat per la Covid és pitjor, Carles, en els pacients que no van ingressar a la UCI. Direu, per què? Doncs perquè, en part, molta gent es va trobar molt sola amb aquesta malaltia i s'ha sentit incompresa i que no podia parlar amb ningú ni fer res. Avui, la doctora Roser Güell és investigadora de l'Institut de Recerca de l'Hospital de Santa Creu i Sant Pau i ens explicarà com han fet aquest estudi i de l'impacte que tindrem d'aquí a anys en vista, perquè la cosa
dura,
ha estat
dura.
Molt dura.
I dura, I escolta una cosa, les motos sí. Fora de la ciutat, vol la senyora Colau i els veïns, alguns estan contents, però és veritat o què?
Sí, mira, l'Ajuntament considera que les motos són un gran aliat de la mobilitat, però els veïns creuen que la gent que portem moto fem un ús abusiu de l'espai públic i demanen que paguem per aparcar. Això demana també la senyora Colau. Això ja passa a París, l'ossada que es paga. Avui parlarem amb una plataforma veïnal de la de l'Eixample, que és una de les zones on més motos hi ha sobre de les voreres, que és el Luca Toglioli, i és d'aquesta plataforma que es diu Eixample Respira.
Molt bé, i hi ha un timó nou, es diu el timó de la doble trucada. No t'he donat temps d'explicar-ho, però a 7 de la tarda i en punt, tu ho explicaràs, veritat?
Amb la gent de l'OCU, sabrem què és això exactament de la reactivació d'aquest timó de la doble trucada.
Molt bé, continua a migdia.